Doncs sí, senyor, sí, benvingut, Xavier Vinader. Bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
En Xavier Vinader el tenim avui aquesta nit a Fugint d'Estudi. I per uns breus moments ens havíem traslladat al mes de desembre de l'any 1983. Es tractava precisament de dues emissions que Catalunya Ràdio va emetre sobre el que s'anomenaria Cas Vinader. I ens ha agradat de recordar-ho per diversos motius. El primer perquè la història finalment va acabar bé pel que fa a l'aspecte personal de Vinader. La prova està que el tenim aquí avui amb nosaltres. I d'altra banda perquè la llibertat d'expressió segueix sent una assignatura pendent i cal aprovar-la. El senyor Claude Roussel, president honorari de la France Press, declarava un 11 de març del 82 al diari El País que el context espanyol és molt difícil. Evidentment el senyor Claude Roussel es referia a la llibertat de premsa. Xavier, en aquest context en què s'ha mogut la classe periodística aquests darrers anys, tu creus que el professional de l'estat espanyol pateix un retrocés pel que fa a la seva independència professional?
Sí, per mi està claríssim això. Jo penso que encara patim totes les contradiccions d'una transició política molt característica, no? Em refereixo que, bueno, en aquest país no hi ha hagut una ruptura ni legal, ni institucional, ni de cap tipus. Llavors, bueno, què passa a nivell de premsa? Amb què es trasllueix això a nivell de premsa? Pues, per exemple, que hi ha, que es continuen aplicant en els informadors, en els periodistes d'aquest país, unes lleis d'un règim que ja no existeix. Em refereixo, bueno, aquí tenim una Constitució que es va començar a redactar a l'any 77 i que garantitza la llibertat d'expressió a través del seu article 20, però encara tenim una llei de premsa que s'està utilitzant que ve de l'època de que Manuel Fraguer i Barne era ministre d'Informació i Turisme i que és totalment repressiva. Llavors em refereixo que una mica estem en mans del poder judicial. El jutge té la llei aquesta que no ha sigut derogada, la té guardada en el seu calaix i és el seu criteri si l'aplica o no l'aplica en determinats casos. Si el jutge és un jutge de criteris avançats, progressistes,
i democràtics,
llavors, bueno, em refereixo, jutja la possible penalització d'una informació amb els ulls, amb el prisma de la Constitució espanyola, si no, la jutja amb la llei anterior. Això representa caminar els informadors d'aquest país, els periodistes d'aquest país, caminar en una espècie de terreny minat. Saps que et pot esclatar en els nassos en qualsevol moment.
I això precisament és el que no passa amb altres països centroeuropeus, que el poder judicial tingui en aquest aspecte a les seves mans el poder decisori de decidir si fa o no fa.
Sí, exactament. Jo penso que els periodistes d'altres països europeus, de la comunitat europea, ho tenen molt més clar d'entrada, perquè les lleis són lleis d'un altre talant i són molt més clarificadores, em refereixo, per exemple.
I són lleis històriques.
Exactament. A Anglaterra, per exemple, que hi ha una llei que se'n diu dels secrets oficials, que és molt clara i que no deixa cap resquici o forat perquè puguin haver-hi males interpretacions. Hi ha una sèrie de coses que no es poden divulgar a la premsa, com són secrets que afectin a la seguretat de l'Estat, a qüestions dels serveis secrets. Llavors, a partir d'aquí, a part d'unes coses específiques, que no divulgar documents classificats, per exemple, top secret, no es pot això, perquè afecta la seguretat de l'Estat, a informacions respecte a les bases nuclears, tota una sèrie de tipus de coses, no? Doncs, bueno, ho tenen clar els periodistes, això no es pot tocar perquè seria considerat espionatge militar o espionatge contra l'Estat, i l'altre tot sí, aquí no. Aquí em refereixo parlant de la llibertat d'expressió, que és una paraula que s'utilitza, jo penso, moltes vegades de forma demagògica per tothom, i especialment per la classe política. Però la llibertat d'expressió no és que estigui contingut amb la Constitució i ja està, ja tenim llibertat d'expressió, és que la llibertat d'expressió pateix agressions cada dia, i si no, estan tot aquest reguitzell de periodistes que n'hi ha centenars processats encara, no? Vull dir, n'hi ha, jo què sé, com 500, no? Encara tenen que passar pel
tribunal. D'aquí, de l'estat espanyol.
De l'estat espanyol, des del 75 fins ara, no?
Sí, aquest és un problema verdaderament que encara està, és una llaga que encara està oberta, una ferida oberta, i que realment no hauríem d'oblidar-la. Per això avui n'hem volgut parlar amb en Xavier Vinader, encara que nosaltres estem molt contents de que en Xavier Vinader torni a estar aquí exercint com a periodista a casa seva. Xavi, canviem una mica de tema perquè aprofitant que estàs aquí voldríem parlar moltes coses amb tu. A tu, per exemple, tu ets de Sabadell, el que passa que com la majoria de gent que som de Sabadell i hem escollit aquesta professió, no ens hem pogut quedar a treballar a casa perquè no hi ha equipaments, vull dir, no hi ha llocs de treball com a periodista.
Malgrat nosaltres, exacte.
Exacte. Però a tu la premsa comarcal què et sembla?
Home, mira, jo he sigut un entusiasta defensor de la premsa comarcal, em refereixo, jo vaig començar en el periodisme, doncs això, en el Diari de Sabadell, me'n recordo, i després amb unes pàgines comarcals de color rosa, precisament, que feia el Correu Català. I vaig ser una mica un pioner en aquest aspecte, no? Doncs la premsa comarcal, en els últims anys del franquisme i a l'inici de la transició democràtica, va ser molt crítica, em refereixo. Es van començar a haver-hi postures crítiques de molts corresponsals contra molts alcaldes, contra, bueno, hi va haver-hi totes les reivindicacions que passaven per les associacions de veïns, que es traslladava a través de les pàgines de comarcals de Catalunya, tot un moviment popular, no?, que passava per les pàgines de la premsa, que tenia un ressò a través de les pàgines. Jo penso que això ha decaigut molt, que la premsa comarcal efectivament a casa nostra ha decaigut molt, és una llàstima.
Quina creus tu que és la causa perquè les publicacions comarcals tinguin aquesta vida tan efímera i n'hi hagin tan poques i les poques que hi hagin siguin, doncs,
s'han de dir-ho, tan dolentes? Una mica la crisi general dels mitjans de comunicació, en concret de la premsa, potser, no? Perquè si et fixes, per exemple, a França o altres països, hi ha diaris de gran tiratge, dels de més tiratge en els altres països, que són diaris comarcals o regionals, em refereixo. Hi ha diaris de regions franceses, com la Bretanya o el Sud-oest, i tot això, que són diaris de gran tirada, que tiren tant com els diaris de París. Això és impensable aquí, és impensable, vull dir, sí. No, vull dir, és una altra història. Els diaris de regions determinades, doncs imagina't, jo què sé, el diari de León, vull dir, no m'entens? Vull dir, no té cap mena de ressò en el conjunt de l'estat espanyol. Doncs penso que és, bueno, que la gent llegeix poc, la gent, hi ha una certa apatia.
És un peix que es mossega la cua.
Exacte, i penso que una mica, és una mica reflexa de la situació política, no? Vull dir, les reivindicacions de democràcia i de llibertat en el 75, 76, 77 passaven també per aquest tipus de periodisme. Després, bueno, s'ha consolidat un estatus determinat en el país, vull dir, la cosa ha baixat a nivell polític i ha baixat també a nivell de premsa, i això és un reflexe, no?
Tu que fa ja temps que tens, que treballes, diguéssim, aquí a Barcelona i que t'estàs dedicant, per dir-ho de manera, a un sector molt més cosmopolita, un sector molt més internacional, ara et costaria tornar a fer periodisme local? T'agradaria? T'hi sentiries incòmode o senzillament creus que no podries?
En absolut. No. Jo sempre dic, per exemple, un dia que tornaré a viure a Sabadell. No sé per què, perquè imagina't que Sabadell tampoc no és una ciutat paradisiaca a nivell de viure. Em refereixo a una ciutat industrial, potser ara ha millorat bastant d'infraestructura, però abans, bueno, vull dir, ja la coneixem, no?, com era, una ciutat gris, trista, plena de fums, bueno, però me l'estimo perquè és una ciutat on jo he nascut, on he crescut i on m'he format, per dir alguna manera, on tinc la majoria d'amics. I per una altra raó, perquè a mi m'agraden els puestos petits, no? O no les grans macrociutats, potser perquè m'ha tocat viure-hi bastant temps, tant a Londres com a París com a Barcelona, vull dir, encara Barcelona és una altra història, no? Però les he patit una mica, aquestes grans ciutats, bueno, i penso que el periodisme que estic fent ara passa per això, però que no em costaria absolut. Vull dir que el meu ideal del periodisme no és entrevistar a presidents de govern, per dir d'alguna manera, que tant fa, que m'ho passo molt bé entrevistant en els senyors de l'Associació de Veïns de Torreromeu, per exemple.
Sí, sí, t'entenc perfectament. Escolta, hi ha un problema en el periodisme que jo crec que és bastant greu. Per exemple, hi ha una certa incoherència en la història de la premsa comarcalista, sobretot després de la Guerra Civil, butlletins de centres excursionistes, de parròquies, etc., d'associacions de veïns. Sembla que tothom s'atreveixi a fer periodisme. Potser està aquí una mica també el problema?
Sí, que hi ha molta gent i molt poca qualitat i molt poc rigor, potser, no? Em refereixo. Home, mira, hi ha hagut un retrocés. Si comparem amb l'època aquesta, des de l'època de la Guerra Civil, hi havia quantitat de publicacions, per exemple, Sabadell, centrant en un cas que coneixem, no? Hi havia un moment determinat, tres diaris, però diaris que sortien, bueno, 50.000 butlletins i revistes satíriques n'hi ha hagut a la història de Sabadell, jo què sé, 15 o 20, no? Importants, no? Llavors, tot aquest retrocés que ha passat, bueno, que la gent llegeix poc, que hi ha una manca de culturalització en aquest país important també, vull dir, clar, vull dir, ens tenim que anivellar encara, i ens falten, jo penso que ens falten malgrat tot bastants anys encara per aquest tipus de coses.
Per tornar a agafar el nivell cultural que s'havia assolit, per exemple, a l'època de la Segona República.
Exactament, és que el franquisme i la Guerra Civil
ha sigut un dalt i baix.
Ha sigut un dalt i baix a nivell intel·lectual i cultural d'aquest país. Aquest país se li ha tallat el cervell a part de...
les ales.
Exacte, a part de tota la qüestió repressió, afusellaments, empresonaments, tot això. A nivell intel·lectual, jo crec que el pecat del franquisme mai serà purgat, no?
No, no. Tu com veus les noves generacions d'ara?